Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. Meteo Mauri, amb el patrocini de Solideo. Meteo Mauri. Un programa de catradio.cat amb Francesc Mauri.
Què tal? Bona tarda, primer dijous d'abril, 6 d'abril del 2023, i fem 500 programes. 10 anys i mig de Meteo Mauri, programa 500, i cap a la neu, a la Molina, amb Marta Viver, la cap comercial i de màrqueting, balanç de temporada i diversos aspectes a comentar. Meteo Ambient amb en Gallego, i sumarem Meteo Escapades. Anirem cap al millor càmping en sostenibilitat de tot Europa, i es troba a Catalunya, concretament a la Costa Brava. Meteoterra amb en Jordi Puig. Tindrem el Ricard Alcohor, que és membre de Llavors Orientals, amb aquesta fira lliga de la terra i del tomàquet. Hi haurà intercanvi en aquesta fira, promoció de varietats locals, tota una fira a tenir en compte. Meteotaula amb el millor vi de Catalunya, concretament els premis Vinari, el vi català 2022, el Cabridà 2020 i el tot això vins de la DEO Montsant, la Vanessa Díaz del celler Capçanes, sommelier, delegada comercial, ens acompanyarà. I a Meteotemps, atenció, el llibre 96 hores de juliol i un infern. Jordi Cruz, meteoròleg, ens recorda, ens escriu magistralment en aquest llibre el que van ser els incendis, l'incendi d'Horta de Sant Joan. I recordeu, som digital, 500 programes digitals. catradio.cat, meteomauri@catradio.cat, Facebook 28.550 seguidors, i al Twitter superem els 76.300 seguidors.
Quin temps ha fet?
Sens dubte que els darrers 8 dies estan encapçalats pel canvi de temps que ens arribava aquest cap de setmana, amb una entrada brusca de vent de nord, ventades fortes. Vàrem tenir ruixats que, de fet, aquesta tarda s'han... Bé, en les últimes tardes algunes nuvolades han crescut, però molt, molt desfetes, i va ser el cap de setmana passat, i concretament entre dissabte i diumenge, quan aquest vent de nord produïa, d'una banda, nevades al Pirineu, sobretot vessant nord, i també ruixats i tempestes el dissabte a la tarda a la zona del nord-est. També en alguns punts del sud de Catalunya, però molt poca precipitació. Al nord-est, algunes quantitats, les més importants, entre 25 i 30 litres per metre quadrat, i sobretot també el que ens portava el cap de setmana per finalitzar aquest quin temps ha fet, va ser un descens de la temperatura.
Concurs de fotografies de mar, platges i aigües interiors amb espai cel de Termes Victòria.
Doncs repàs al finalista de la setmana amb una fotografia que posa de manifest aquesta sequera en un dels monstres pel que fa a capacitat de pantans. Concretament, a cavall de Catalunya i Aragó, el pantà de Canelles, només el 21%. Es veu la imatge agònica del pantà, fotografia de la Xènia Morai del dia 2 d'aquest mes.
Meteoneu, amb el patrocini de la SEM, Associació Catalana d'Estacions d'Esquí i Muntanya.
Què
Què tal? Programa 500 de Meteo Mauri, el programa degà a nivell no tan sols català, sinó també a nivell espanyol, de medi ambient i programa digital. I anem cap a l'estació degana, en aquest cas, de la neu a Catalunya, que és, bé, i també a tot l'estat, que és la Molina. Allà hi ha la Marta Viver, una de les seves responsables. Marta, què tal? Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Escolta'm, el motiu de l'entrevista no és tant com es presenta aquests dies de Setmana Santa, etc., perquè podríem dir que el peix ja està al mercat, pràcticament, i a les caixes, ja està tot venut. Però balanç de la temporada, una temporada que, com les últimes, ha fet patir, oi?
Sí, ens ha fet patir. Ha estat una temporada realment força, força complicada. Complicada meteorològicament. Doncs vam tenir uns Nadals que van ser justets fins a finals de gener amb temperatures molt altes, sense precipitació. Sí que és veritat que després vam tenir un febrer que ens va ajudar, que va haver-hi fred i que realment la qualitat de la neu va estar espectacular. Però després vam tornar a entrar en el mes de març i ja un altre cop va ser un mes molt càlid, sense precipitació, i no ens ha acompanyat el que són les precipitacions de neu. Nosaltres aquí a l'estació estem acostumats a tenir una mitja de 2 metres de neu de precipitació i aquest any no hem arribat ni als 100 centímetres.
Està clar que hem anat molt coixos, tot i que el fred i la neu produïda està clar que han fet miracles, perquè si no hagués estat per això, possiblement, pràcticament no s'haurien obert les portes, no?, de la Molina, igual que la resta d'estacions d'esquí alpí.
Sí, sort hem tingut de tots aquests dies de fred, de tots els canons que tenim aquí a l'estació, que disposem de 523 canons, de la neu que hem pogut produir, que és una neu que queda a les muntanyes i que després torna un altre cop en forma d'aigua als nostres llacs i que ens ha permès obrir totes aquestes pistes, tot el domini esquiable de la Molina, el domini alt 2500, la Molina més Macella, que també ha estat obert durant quasi tota la temporada. Per tant, ha estat una temporada complicada, potser més fluixa que l'anterior, però bueno, déu-n'hi-do, no ha estat pas tan malament tampoc,
Escolta, ara que parlaves de pistes, què tal la pista a Barcelona?
La remodelada Pista Barcelona, una pista mítica d'aquí l'estació, que va ser d'aquelles primeres de quan la Molina es va expansionar cap a la zona de la Tossa. Surt d'allà dalt del Niu, arriba aquí baix a la base del Telecabina i dir que, bueno, que sobretot gràcies a el que tu deies, als canons i la producció de neu, l'hem pogut tenir oberta durant un terç d'aquesta temporada. S'ha pogut provar amb força èxit, el nostre client li ha agradat molt. I bé, dic que la seguirem provant la propera temporada.
Era una mica esquerpa, la pista de Barcelona. Què li heu fet per deixar-la així de 21 botons?
Bueno, és una pista que s'ha remodelat, s'ha adequat, s'ha modificat una mica el traçat, se li han col·locat canons de neu, ha revalorat molt el que és l'oferta, sobretot de la zona de la Tossa, que l'ha fet molt més atractiva, perquè era una pista que els últims anys pràcticament no es podia obrir mai. Ara es pot trepitjar amb les màquines trepitjaneu i realment és molt més còmode de baixar, tot i que s'ha de tenir en compte un 66% de pendent màxima, És per un públic realment expert.
Sí, no, està claríssim. Un públic no tan expert o zero expert, senzillament perquè no esquia, que pot pujar fins a 2.500 metres amb un telecabina. És a dir, home, amb unes sabatetes de taló no ho recomano, però podríem dir que un públic zero avesat a la muntanya o a la neu pot pujar amb el telecabina fins al cim de la Tossa. Aquesta és una possibilitat magnífica, no tan sols per l'hivern, sinó per ara l'estiu, quan arribi.
Correcte, el telecabina d'aquí de la Molina, el telecabina Cadí Moixeró, és una de les nostres activitats estrella pràcticament durant tot l'any. En allò que diem de que pensem en els 365 dies de l'any, doncs no són 365, però déu-n'hi-do, són gairebé 10 mesos que funciona aquest telecabina, que permet pujar des d'aquí la cota baixa de l'estació, des de 1660 fins a 2537, amb total comoditat. Qualsevol persona, el que tu deies, hi pot puixar fins allà dalt. A més, a dalt tenim el refugi Niu de l'Àliga, que és cafeteria, que és restaurant, que tenim serveis, i per tant, a més, et permet veure unes vistes espectaculars de la Cerdanya, del Ripollès, del Berguedà, fins i tot veiem Montserrat, i aquí diu que veu el mar. Jo, sincerament, no l'he vist, però...
Collserola es veu perfectament, i la Torre de Collserola, el mar, no ho sé, jo tampoc tinc el record d'haver-lo vist, però vaja, a mi em costa de creure, per l'inclinació, però podria ser.
Sí que realment és un mirador 360 espectacular de Catalunya.
Sí, està claríssim. Escolta'm, per acabar, dos vaixells insígnia de la casa i de Ferrocarrils de la Generalitat en conjunt, digitalització i competicions no tan sols a nivell local, sinó també a nivell europeu i mundial.
Correcte. Dic que aquest any hem celebrat els campionats del món de pre-snowboard del 8 al 17 de març amb 48 participants de 18 països. Han sigut uns dies de competició espectaculars, que hem tingut molta calor. Dic que vam arribar a temperatures de fins a 20 graus, però que vam poder fer aquests campionats del món realment amb molt d'èxit i molt d'orgull de tornar a recuperar el que són les competicions internacionals aquí a l'estació després d'aquestes èpoques de la pandèmia en què s'havien aturat. També fem moltíssimes competicions, dic que gairebé totes les setmanes fem alguna competició. Comencem els Nadals amb el descens infantil del dia 1 de gener, amb moltes més activitats també de Nadal, el Tió, el Pare Noel, l'arribada dels Reis, i després curses, tenim tot tipus de curses de la Federació Catalana, curses per persones amb discapacitats, derbis, pista a pista, competicions de muntanya com la Crononiu, i fins i tot en bicicleta. Dic que el dia 22 de març vam rebre la Volta Ciclista a Catalunya.
Clar, això ja no és esquí, això ja és volta ciclista, però una miqueta forma part d'aquest esperit de la Molina com a centre lúdico-esportiu de primer nivell, tant d'estiu com d'hivern, i per tant, escolta'm, la bicicleta, déu-n'hi-do la tradició a Catalunya i en aquest sentit tot un reclam. Queda molt poquet per tancar la temporada. M'imagino que tanqueu porta just després de Setmana Santa, eh?
Sí, el dia 10, el dilluns de Pasqua, serà el darrer dia de la temporada d'hivern.
Doncs això és
ja. I ja preparant-nos per la temporada d'estiu, a mitjans de juny, el 17 de juny comencem temporada d'estiu, després a partir del 24 de juny cada dia, fins al dia 5 de setembre i caps de setmana fins al 1 d'octubre. Així que moltes activitats també per fer tot aquest estiu que en re tenim aquí al verd.
Molt bé. Fantàstic. Doncs Marta Viver, com deia, una de les responsables de l'estació d'esquí de la Molina i tota la vida, oi? Professional, sempre a la Molina. Oi que sí?
Feia uns quants dies, sí,
Que sí. Bé, que ara no direm quants, però vaja.
No direm quants, però fa uns quants dies que parlem de neu i sí. També d'estiu.
I també d'estiu, sí senyora, sí senyora. Marta Viver, un plaer, molta sort en aquests 4 dies comptats que queden de temporada d'hivern i just després, doncs, arribarà la temporada d'estiu. Moltes gràcies.
A vosaltres. Bon hivern, el que queda, i bon estiu a tothom.
Adéu-siau.
Adéu.
El concurs.
Doncs anem al concurs i la pregunta. La zona situada més a llevant de l'estació de la Molina s'anomena... Com s'anomena aquesta zona més a l'est? Un aplicador de cera líquida en zero és el premi. Recordeu, diverses varietats a triar per la persona que surti triada en el sorteig. I de la setmana passada, el concurs de Meteoneu, que ja té guanyadora, és de la ciutat de Barcelona. Masella produeix neu des de la dècada dels 80s o dels 90s. Ho vàrem comentar a l'entrevista amb en Sirvent, el David Sirvent. La resposta correcta, ho hem comentat, els anys 90 és la correcta. Gemma Sans, de Barcelona, s'emporta l'aplicador de cera líquida en zero que vulguis triar. Per en serà en fred o en serà en calent i, a més, entre diverses opcions.
Meteoambient amb José Luis Gallego.
Meteoambient, José Luis Gallego, bona
Encantat.
Tarda.
Bona tarda, de parlar de mediambient en un sector que, malauradament, durant molts anys, així tenim el país com el tenim, ha viscut d'esquenes al mediambient, però que ara estan canviant les coses i cal ser optimistes. Estem parlant del sector turístic i, en concret, d'uns establiments que, en principi, haurien de portar l'ADN al tema de la sostenibilitat, que són els càmpings, no? No hi ha res que vinculi més a un client del càmping que és el contacte amb la natura i amb l'aire lliure, no? Per això s'ha de demanar i s'hauria de reclamar aquest esperit d'ajudar i d'ajudar la natura, ajudar el medi ambient i de ser sostenibles. Per això aquest cas que explicarem avui és tan engrescador.
Tenim a l'altra banda de la línia digital el Toni Castellà Donadeu. Ell és director del càmping Ballena Alegre de Sant Pere Pescador. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Fantàstic. Escolta'm, el càmping Ballena Alegre és allò que se'n diu un càmping top.
De referència.
De referència. És així, oi?
Bueno, això intentem. Hem de picar pedra. Això s'ha de picar pedra sempre. Sí. No vols baixar la guàrdia, perquè ara estàs aquí i demà estàs allà aquí baix. O sigui que sempre hem insistit, és un tema fonamental per nosaltres, el medi ambient. Ho portem una mica a la gent. I és una mica l'aposta que tenim i una mica per la situació on estem, evidentment.
Molt bé. On estem físicament, perquè la gent ens entengui? Què tens al voltant?
Mira, nosaltres estem situats aquí a l'Alt Empordà, al terme municipal de Sant Pere Pescador, entre el municipi de Sant Pere i l'Escala, concretament tocant a les ruïnes d'Empúries a la Badia de Roses, enmig del Parc Natural de Segomoix de l'Empordà.
Bueno, no cal que diguis més, ja està. Ja estem bavejant aquí, el senyor Mauri i jo, i estem aquí amb la babeta. Espera que te la seco.
Escolta'm, Toni, sou un càmping que sou referent per moltes coses. Ara, mira, comencem de la manera més lúdico-festiva, amb aquesta trobada, per exemple, d'aquestes furgonetes, d'aquests Volkswagen campers mítics, aquestes campers. Explica'ns i després entrarem en matèria de l'essència del càmping. Va, situem.
Mira, situem. Bueno, aquest és un projecte que es va... Aquesta és la 19a edició. És un projecte que es va arrencar fa molts anys, quan a les èpoques del windsurf, del surf, que aquí no es coneixia gaire, que tothom, quan pensava, ostres, el windsurf, el surf, tothom se'n anava, ostres, tarifa. Bueno, i aquí vam introduir una mica el wind-to-wind, a dir, mira, furgonetes, lligava molt amb el tema hippie, el tema del surf, i llavors vam fer una aposta per aquest tipus de furgonetes, que és un tipus de furgonetes que la gent pues, també marca una mica el tipus de gent que li agrada la natura, l'ecologista, gent que li agrada també la família, i llavors vam fer una aposta, de dir, mira, arrenquem això i fem una petita concentració. I van començar la primera any, que vam fer, no sé si eren 100, 120, que, ostres, vam estar encantats. Ui. I ara realment s'ha convertit en un referent de la marca, perquè és de les més grans que es fa aquí, ja et dic, a la península, bueno, a Catalunya, evidentment, però sobretot a la península, i després ja em sembla que la més gran ja és a Alemanya. Caram. O sigui, ha sigut un referent i té una continuïtat i és una mica, fa una mica de tot, en presenta una mica productes nous, es fa una mica de trobada de gent així del món de la furgoneta. Bueno, és una festa molt simpàtica.
Uh-huh. Escolta'm, vosaltres teniu uns bungalows on, si no vaig errat, una persona que és el Frank Comino, etcètera, hi ha ficat mà. Són uns bungalows pràcticament de consum zero. I per tant, amb un plus brutal. Explica'ns aquest equipament concret, que energèticament és una joia, no?
Sí, mira, tenim uns bungalows que vam canviar bungalows l'any 2019, i aquests es van començar buscant un tipus de bungalow que fos sostenible. Uh-huh. Aquí és l'eficiència, està al 85-90%, i ara t'explicaré el per què. Valen. Tot el tema porten plaques fotovoltaiques, uh-huh. Llavors porten també tot el tema d'unes bateries, i llavors d'alguna manera estan tot un nucli de bungalows interconnectats. Valen. Uh-huh. També tenen un carregador de cotxe elèctric a cada bungalow. Llavors d'alguna manera doncs, estan tots connectats, i llavors amb la fotovoltaica doncs, pràcticament és quasi autosuficient. Dic autosuficient perquè no tenen el 100% perquè la generació d'aigua encara ho tenim en una zona centralitzada. Mm. Però aquest any sí que hem fet un ja que és 100% autosostenible. Que aquest, a més de portar tot això, llavors cada bungalow porta aerotèrmia, amb la qual cosa és 100% sostenible. Mm. Llavors és una mica un petit concepte de població, no? Que cada bungalow d'alguna manera, pues, si li sobra energia li passa a l'altre, és un principi d'economia de compartida, no?
Sí, sí, al final de comunitat energètica, que al final... clar, antigament les comunitats energètiques, les calefaccions centrals, perdó, la paraula, eren cabrones, perquè clar, vull dir, hi havia qui tirava de veta del tot i pagaven justos per pecadors. Clar, la tecnologia actual fa que el concepte de centralitat...
I espera que es digitalitzi, que encara...
Clar, és a dir, al final amb l'ordinador portàtil que portem tots, el telèfon, etcètera, on veu aquestes gràfiques, bé, és gairebé viciós com altres vicis, no?
Toni, anem a parlar d'un àmbit que és una mica més sofert, o sigui, més inquietant, que és el de l'aigua. Estem en una situació de sequera greu. Tu estàs enmig també d'una... Quan parlem de conques internes sempre ens oblidem de Muga Fluvià, però aquí també esteu patint. T'estàs adaptant? Com esteu adaptant l'establiment a aquest nou escenari? Perquè ja saps que això no és un episodi, és el que ens espera.
Sí, sí, a veure, nosaltres aquesta adaptació la portem de temps enrere, perquè d'alguna manera, amb el tema medioambiental, sempre hem fet un bon ús de l'aigua, hem fet ja sistemes d'aireació a nivell d'aixetes, mirar sempre els consums, amb pulsadors, amb cèl·lules de presència. Vull dir que no és una cosa que és ara, evidentment cada cop es nota més, però ja portem una feina feta, una tasta de fa temps. Llavors, l'important una mica, el que fem també és conscienciar la gent, perquè al final ja pots anar posant mitjans i el que vulguis, però si la gent és conscient, si allò que dius, com que obro l'aixeta i surt aigua, doncs bueno, no és conscient la gent.
Efectivament.
El moment que no surt l'aigua, llavors, ostres, tu, què passa aquí? Doncs és una feina que... I una mica el mateix que parlar amb la gent del medi ambient. Al final, has de conscienciar la gent, perquè tu ja pots fer el que vulguis, però si la gent no és conscient, fem mala feina. Saps què
aquesta
vull dir?
És la part important.
La feina nostra aquesta és, dintre que la gent estigui desbancances, pues que a més que pues sigui conscient que gaudeixi, que respecti la natura i que es poden fer vacances d'una manera també més responsables amb la natura.
Meteoscapades.
Toni, estem parlant de l'aigua. Una pregunta. Tema d'aigües grises. El càmping ha fet alguna cosa en el passat? Ho està fent en el present? Teniu alguns plans en aquest sentit de, bé, al final aprofitar l'aigua de les piques dels lavabos, dels plats de dutxa, per abastir doncs, les cisternes, diguem, dels vàters. Això s'ha contemplat en algun moment?
Sí, això d'alguna manera diríem que hem fet un pas enrere. T'explico.
A veure. Nosaltres,
fa qüestió de poder 10 anys enrere,
sí.
Ja tenim tot el camí, el tenim preparat en tota la separació d'aigues grises i aigues negres. Llavors, totes les aigues grises, que la gent suposa que sap el que és, que serien aigues de dutxes i aigues de lavabos, sí. Que no porten sòlids, doncs nosaltres, antigament, totes aquestes aigues les teníem separades i les passàvem per uns filtres i havíem fet uns convenis amb proveïdors, amb agricultors, de pagesos de la zona, amb el qual aquestes aigues se reaprofitaven per rec agrícola.
Quina meravella.
Clar, tot això, quan es va fer la depuradora municipal d'Albons, doncs, bueno, hi havia una sèrie de problemes, de permisos, per tema de permisos, d'estudis hidrogràfics i tot això, tot el que ens van connectar a la depuradora municipal amb qual tot això, d'alguna manera, doncs, aquest pas, diguem-ne, que hem fet un pas enrere, però clar, estem connectats a la depuradora municipal. En principi, clar, al principi la teoria està molt bé, però quan has de fer-ho, te demanen una sèrie de coses que, ostres, estudis hidrogràfics, estudis del territori, la cosa es complica, no és tan fàcil a vegades com sembla. O sigui, a vegades és fàcil, però...
No. Les administracions... el planeta està tensadíssim, tenim emergència climàtica i la societat ha de ser flexible i imaginativa. I les administracions, també. Que en definitiva són la societat, també... i que la conformen, doncs han de ser molt flexibles, perquè si no l'emergència climàtica ens passarà per sobre.
Està claríssim.
Està clar, està clar.
En aquest sentit, has parlat abans del Toni, has parlat del client. El client està conscienciat? Quin client us arriba? La gent pot pensar que està ple de hippies el càmping aquest, veient alegre, sentint totes les passes que estan fent, diu, això semblarà, m'entens, el campament dels Sioux? Però no és això, oi que no?
No, tot el contrari. A veure, la nostra clientela, o sigui, a més, ha evolucionat molt en el sentit que nosaltres, per exemple, si tirem abans de la pandèmia, diríem un abans, jo diria que el 60-70% amb clients estrangers, principal Unió Europea, i diem l'Alemanya i Holanda. Aquest client realment venia molt més conscienciat amb el tema mediambiental perquè té una altra educació de fa més temps. A partir de la pandèmia hem aconseguit molt client, molta gent d'aquí, sobretot de Catalunya i País Basc.
Tenim
moltíssima gent de Catalunya i País Basc, famílies, i que també tenen una consciència ecològica. Al final, realment, les vacances aquí al càmping és un contacte amb la natura, gaudir de la natura,
clar.
És un tipus de... que són famílies, a veure, hippies, entre cometes, ja de tots els nivells.
Hippies entesa.
La gent són gent de totes les branques, de totes les edats, principalment familiars i gent deportista. I que els agrada la natura, per exemple, el públic del País Basc els agrada molt perquè també, a més d'haver vacances, li agrada cultura, li agrada l'astronomia, veus que demanen, ostres, vull anar a veure vinícoles de vista per aquí a l'Empordà, ostres, vull anar a veure el museu, el no sé què, que no venen només a prendre el sol, perquè ens entenguem, venen a veure una mica a fer coses de cultura i responsabilitat a nivell del territori, els agrada.
Clar, hi ha una barreja aquí perfecta, gastronomia, Dalí, natura, esport, clar.
Llavors, mica el Booking Senior que presentem. Nosaltres, per exemple, dintre amb això, amb aquests bungalows, fem una campanya del client més responsable. Entre els clients que consumeixen menys, doncs els fem com un sorteig de vacances. Agafem tots els clients que fan per aquests bungalows, doncs els que han tingut més cura amb el cos i han administrat millor els recursos del bungalow, doncs els hi fem un sorteig i li surten les vacances l'any que ve, doncs gratis.
Què dius? No? Home, doncs escolta'm, jo m'apunto, perquè et puc assegurar que puc baixar molt els consums.
Que no et guanyaré.
Quedaria esperat, eh?
Oh, ja. Ostres.
Que bé, que interessant.
Les finestres per passar la fresca per no fer tirar l'aire condicionat. M'entens? La gent s'ha... Ho miren bé. I una mica és el que us deia, és important la consciència. Li podem posar mitjans que vulguis, però si no conscienciem a la gent, no és mala feina feta.
I aquest estímul dels calés funciona gairebé
sempre. Home, això funciona sempre, això està claríssim. Sí, escolta'm.
No, i per això dic que ho veus, a vegades hi ha gent que... com ha fotut aquest per arribar a aquestes quantitats. Saps què vull dir? Realment això va ser una cosa que m'ha costat. A veure, no fem el que més, perquè hi ha una sèrie també de condicionants, que a vegades doncs, diuen, és que aquests van quatre, l'altre van dos. Clar. Però agafem entre els més, diguem-ne, més sostenibles, ¿vale? Així és,
ja està el vetllador, doncs es fa un sorteig. Però bueno, que realment la gent li agrada, no? I veus
jo
que,
crec.
Bueno, jo ho veus de seguida també la gent. Aquests, per exemple, aquests bungalows tenen carregador de cotxe elèctric que es carrega amb energia fotovoltaica. És a dir, que de dia gasta energia, de nit no gastis res i estalvia tirar de la bateria.
Clar, saps? Clar, 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 clar. Escolta'm, finalment, i amb això acabaríem, vosaltres teniu una col·lecció de premis. A banda de premis, sou segell lemes de sostenibilitat, empresa en aquest sentit de les punteres a Catalunya, i a més, premi també a nivell europeu. Vaja, posa'ns una miqueta en situació d'aquestes medalles i acabem entrevista.
Vale, pues mira, nosaltres ens vam donar com a premi més important és el de l'any passat, que ens vam donar com el millor càmping sostenible d'Europa, la guia DAC d'Alemanya i la NDB, que serien com els Real Automobiles Clubs a nivell europeu. Llavors aquí és important perquè, clar, el nivell és tal, el llistó és tal, perquè dius, home, competir amb danesos, suïssos, nòrdics, doncs clar, home, doncs aquí anem, home, el llistó està ben, llavors d'alguna manera pues, bueno, és un premi que et dona caché, parlant així, entre cometes.
Sí, no,
després,
està clar.
Una de les coses que van fer la tregada de Fumbet va firmar el compromís amb l'agenda 2030, vam assignar i hem fet el compromís i hem signat amb Generalitat amb el compromís 2030. Ara estem fent una auditoria del CO2 per saber una mica l'empremta de carbó per intentar aconseguir zero.
Perfecte.
O sigui, un pas, el pas més endavant que apostem a partir d'ara. Vale?
Molt i, bueno, bé.
Estem en tot això ara desenvolupant, que al final és complicat de calcular-ho, eh?
Sí,
ja m'ho imagino. Però bueno, hem agafat l'auditoria d'aquí i perfecte, ja estem treballant amb això per poder fer números de dir, home, sàpiga on estem i intentar mitjançar això. Sí, tenim projectes de plantació de poseidònies i coses així per contrarrestar una mica el CO2 que generarem. Però sempre coses de proximitat.
La diagnosi és fonamental.
La planta d'arbre, jo què sé, a Brasil, no, aquí.
Aquí, sí, senyor. Sí, senyor.
Molt bé.
Toni Castellà, Donadeu, director del càmping Vallent Alegre de Sant Pere Pescador. Millor càmping sostenible d'Europa. D'Europa.
Gràcies.
Gràcies.
I enhorabona, Toni.
Enhorabona.
Gràcies. Bona tarda.
Bona Adeu. Tarda.
El concurs.
Anem amb el concurs. Quin model de bungalow passarà a ser 100% sostenible? Com se'n diu? Com se'n diu aquest model? Lot de 5 paquets de càpsules compostables de cafè Novell Residu Zero és el premi. Si no va bé la càpsula compostable, podeu triar entre el cafè amb gra o el cafè molt. I de la setmana passada, el Green Mobilitat, amb el mateix premi que ja té guanyadora, és de Santa Eulàlia de Ronçana, i contestava aquesta pregunta. Quantes multes van rebre l'any passat els usuaris de patinet elèctric pel seu mal ús? La resposta correcta eren 30.000, i a Santa Eulàlia de Ronçana hi ha l'Esther González, que ha contestat correctament.
Meteoterra, amb Jordi Puig.
Anem cap a la Terra i, com sempre, de la mà del Jordi Puig. Què tal, Jordi? Com estàs?
Bé, molt bé, molt bé. Anar fent.
Anar fent. Perfecte. Escolta'm, què ens portes avui en aquesta edició important? 500 programes. Què ens presentes?
Doncs avui us porto a la fira del Lligat a la Terra i també a la fira del Tomàquet. És a dir, és una fira que es divideix en dues edicions, que es fan una normalment als vols de mig abril i l'altra mig juliol, i serveix per promoure les varietats locals d'horta especialment, també d'altres fruiters, etc, etc. Però el que és important és que és una fira que sobretot promou les varietats locals de tomàquet. i el dia 15 d'abril se celebrarà la 13a edició i això, i una mica avui tenim el seu promotor principal, que és en Ricard, i que ens explicarà una mica com serà l'edició d'enguany i quines coses es faran, que ja veureu que seran molt interessants.
Perfecte, doncs Ricard, a veure si ho pronuncio bé, el Cujó o el Cojor, no sé...
El Cojor, el meu origen és de toledà i llavors sembla que els àrabs per allà van fer feina.
Van
fer aquest cognom.
Molt bé. Ricard Alcojor és membre de Llavors Orientals. Què tal? Bona tarda.
Bona tarda.
Fantàstic. Santa Eulàlia de Ronçana, eh?
Sí, és un poble que, mira, quan li vam plantejar doncs, que volíem fer aquesta fira, de seguida s'hi van posar bé i la veritat és que molt contents, perquè és una fira petitona, però que bueno, la gent que ve amb moltes ganes de fira i de participar i d'estar a totes.
Escolta'm, bé, li dono la paraula al Jordi, que vagi conduint, però el que deies que sembla que la gent està animada, home, la xifra que tinc jo aquí de la fira, bé, que ha anat creixent i que heu arribat en una sola edició a repartir més de 40.000 unitats de tomaqueres de varietats locals, Jordi, a mi això em sona una barbaritat, no?
Sí, de fet, ara ens ho explicarà el Ricard, però la fira va començar d'una manera molt modesta i al llarg dels anys, doncs això, no? Cada any va anar creixent el número d'unitats que es anaven comercialitzant o distribuint de planter, i jo, Ricard, et volia preguntar una mica com va començar tot això i com s'ha fet créixer, vull dir, una mica explica'ns tots aquests inicis i per què aquests inicis.
Sí, és una idea de la nostra associació de Llavors Orientals, que és un grup que recuperem totes les llavors, sobretot del Vallès, però també altres, i dèiem, clar, de sempre de traslladar-ho, o sigui, les llavors han d'estar a la terra i han de produir. I, bueno, ho vam comentar doncs, a l'Ajuntament de Santa Eulàlia, que en aquell moment doncs, estava molt receptiu amb això, van dir sí, endavant, cap problema. I bueno, vam començar això que dius, d'una manera molt, molt petita, molt anar-nos donant a conèixer, però de seguida doncs, bueno, vam veure que sí, que tenia una resposta positiva i que el tema interessava. I ho vam concentrar en el tomàquet perquè bueno, tenim moltes altres varietats, però el tomàquet és el rei una mica és el rei de l'horta d'estiu.
Sí,
I a partir d'aquí, doncs, bueno, doncs la resposta, realment la gent s'emociona, saps, quan parles de tomàquets. Igual si parléssim de bledes no ens emocionem tant, però quan parlem de tomàquets sí, no?
A veure, jo t'haig de dir que les bledes i les verdures en general a mi m'agraden molt, eh? Però clar,
sí, i tant.
En tots aquests casos han de ser bones. I t'haig de dir una altra cosa. A casa, si comprem, com habitualment fem, no sempre, però habitualment, doncs a gent de quilòmetre zero, eco, que allà al mercat de Terrassa i tinc un bon pagès, que algun dia el portarem aquí, que està a Castellbisbal, a Can Oliveró, etcètera, etcètera. Bé,
a partir... Sí, el conec.
Sí, home, el Pere Botifoll,
A
partir d'aquí, clar, amb això crees afició. És a dir, quan et fums un plat d'aquests, igual que tu ara dius que el tomàquet és el rei, Jordi, estaràs d'acord. És a dir, un plat de tomàquet que esclata, no? Que fa... que és cruixent, que és bo, que és explosiu quan el tens a la boca... Doncs la veritat és que no té competidor.
Sí, de fet, els tomàquets han estat una mica la punta de llança de tota la resta de varietats. És a dir, han estat el que ha arrossegat la conservació de moltes altres espècies o varietats. I sobretot el que és important és una mica que a la fira es fan unes activitats per difondre les altres varietats, també, no només el tomàquet. Vull dir, Ricard, això ens ho pots explicar una mica el dia 15, què es farà, perquè així la gent ho puguin saber?
Sí, sobretot, bueno, en aquesta fira, el dia 15, és la fira que li diem del planter, o sigui, nosaltres el que vam fer, vam dir, bueno, doncs això interessa, doncs a partir de, no sé si la segona o tercera fira, vam fer el mercat del planter. I el mercat del planter és fer totes... Fem unes 15 varietats de tomàquets diferents, de penjar i d'amanir, i això ho fem amb un online que tenim a la nostra web de Llavors Orientals, on la gent es pot apuntar, perquè, clar, remenar totes aquestes varietats, tenir aquestes 40.000 tomaqueres, diguéssim, en un sol dia, que ho fem un dissabte, doncs assegurem una mica que la gent també tingui les varietats. I fem un online perquè pugui la gent apuntar-se. O sigui, aquest online està ara obert i la gent es pot apuntar, i llavors aquí doncs, pot trobar totes aquestes varietats i les tenim preparades, i aquesta comanda se'ls hi entrega el mateix dia de la fira, que és quan coincideix amb la plantada de tomàquets més o menys en aquestes comarques, no? Oh. I bueno, també tenim altres coses que fem, que són aquestes altres varietats, i això ho fem una mica més en el tema de la fira del tomàquet, que ja la fem al juliol. I aquí fem un hort on tenim totes aquestes varietats i altres varietats d'altres verdures, també perquè les vegi en directe. I anem a fer aquestes visites a l'hort perquè la gent vegi ja el fruit, diguéssim, ja madur en el moment en què està a punt.
I també el tast, oi, Ricard?
Sí, també hi ha un tast de tomàquets que es fa allà, perquè una de les coses que, clar, amb aquestes varietats tenim és el sabor. Tornem a recuperar aquests sabors i els sabors i els nutrients, que moltes vegades la gent només, últimament, sembla que la gent només treballa per preus i per compra per preus, però ens hem d'oblidar una mica més del mercat i tornar al sabor, no? I moltes vegades els sabors i els nutrients estan amb aquestes varietats, sobretot, com deia doncs abans, no? El tema de fer-los amb ecològic, de fer-los amb quilòmetre zero, doncs això, amb una terra, són varietats que estan adaptades amb aquesta terra i llavors tenen aquest gust tan, tan intens, no?
Uh-huh. Uh-huh. Escolta, realment, clar, dona la sensació que hi ha un interès creixent, però també no ens oblidem que en general el mercat està ocupat per productes, podríem dir, de l'horta d'Europa, no? D'allà d'Almeria i les seves variants, sigui el Mar Menor i l'entorn, sigui el Marroc en alguns casos, sigui Granada, etc, etc. M'imagino que hi ha camí i hi ha futur reivindicant aquest retorn, podríem dir, als orígens.
Hi ha molt camí. Hi ha els productors, o sigui, dintre d'aquestes milers de tomaqueres, hi ha tots els productors de la comarca que també els hi fem nosaltres el planter i els entreguem sense ànim de lucre, o sigui, aquí nosaltres no hi guanyarem absolutament res, perquè el que volem és que aquestes varietats estiguin a la terra, que això és el que hem aconseguit, de que es puguin trobar aquestes varietats doncs, en cooperatives, en botigues, etc. No? Però sí que és veritat que els pagesos estan patint, eh? Vull dir, estem patint una... diguéssim, tot una davallada de vendes que en aquest moment doncs, estan fent perillar tot el que són la pagesia aquesta proximitat. Vull dir que des d'aquí fer una crida a que la gent recuperi realment i busqui aquests productors perquè el dia que no tinguem productors, els caldos i els tomàquets i els caldos i tot això seran... molt deficients, eh? Vull dir, no hi haurà aquests gustos, no hi haurà aquests sabors.
Sí, senyor.
Per tant, hi ha recorregut, però estem en un cert perill, eh? Vull dir que des d'aquí animo la gent, bueno, que vingui a la fira i que sobretot connecti amb aquests productors que en cada comarca hi són, però que hem de defensar molt.
Perfecte. Doncs, Ricard Jordi, si per part teva no hi ha res més, per minutatge ho hauríem de deixar aquí...
Sí, no, res més. Simplement agrair al Ricard i això, animar la gent que vinguin i que això, vegin l'esplendor i el goig dels tomàquets a la Fira del Tomàquet, sobretot, i també que vinguin a buscar planter el dia 15.
Doncs vinga, bona excusa per la meitat de mes, pel 15 d'abril, a la 13a Fira del Lligat a la Terra de Santa Eulàlia de Ronçana. Ricard Alcohor, membre de Llavors Orientals, i Jordi Puig, un plaer. Adéu-siau.
Igualment, que vagi molt bé. Adéu.
El concurs.
Quina és primera, la fira del Lligat a la Terra o la del Tomàquet? Una ampolla de cava brut, natura i gentilesa d'Agustí Torelló mata el premi. I de la setmana passada, el Green Llarg. Quina és la forma més ràpida i fàcil de retallar el consum d'aigua un 25%? La resposta correcta era aquesta, ben senzilla, girar un quart la clau de pas, un quart de volta la clau de pas. El lot de productes Pastoret, amb iogurts ecològics de Navius, plàtan, coco i mango, iogurt grec, crema catalana i un kefir vegetal, el premi, i marxa cap a Montserrat. La Montserrat Rimbles és la guanyadora.
Meteotaula.
Anem a la taula i ho fem al Priorat. Allà hi tenim el celler de Capçanes i ens acompanya la Vanessa Díaz. Què tal? Com estàs?
Molt bé. I vosaltres?
Bé, moltes gràcies. Mira, Vanessa, perquè la gent doncs estigui al cas, tu ets sommelier i, a més, delegada comercial nacional del celler de Capçanes. I sobretot, el que ha de saber la gent és que parlarem d'aquest vi, com a millor vi català, en aquest cas negre, del 2022, el Cabrida 2020, segons els Premis Binari, hi ha molts premis, però els Premis Binari doncs, tenen renom al nostre país, són, podríem dir, dels que estan al podi, i el vostre vi de la DO Montsant monovarietal 100% garnatxa negre de les vinyes velles, aquest Cabrida 2020, ha estat premiat. Com cau aquest premi al celler de Capçanes?
Com cau? Doncs a veure, realment, a mi personalment no em va sobtar massa, perquè caram, jo estic molt al carrer i vaig rebent els inputs de la gent, no? Quan estan tastant els nostres vins.
Sí.
I jo ja vaig notar que des del 2018 la gent se sobtava molt positivament amb el Cabrida. Realment és que el 2018 l'Anna Rovira és la nostra enòloga, ella va començar a fer una sèrie de canvis a l'hora de vinificar que es podrien trobar com una mica atrevits, no? Sobretot tenint en compte de que és un vi heredat i quan tu heredes alguna cosa és molt complicat de canviar alguna cosa que ja te l'has trobat fet, no? Llavors has de ser molt valent. Jo li faig molt d'incapié amb aquesta valentia. Doncs per mi és un reconeixement amb aquesta valentia i un reconeixement per, bueno, realment, per els esforços de casa nostra, no? Que no deixa de ser un celler d'origen cooperativista, no? Que ara farà 90 anys. No sé, com cau? Pues molt bé, no? Quan te reconeixen la feina ben feta, a tothom li agrada.
Clar que sí. Escolta'm, tu, Vanessa Digue'm. Díaz, Anna Rovira, enòloga, hi ha algun home al celler?
És una pregunta molt graciosa perquè una de les coses que em va sobtar molt a Capçanes va ser que precisament tota aquesta part d'inversió humana que s'estava fent al celler realment era, curiosament, no és perquè és una cosa que se busqués, casualment va ser molt femení. Són moltes dones al celler, jo potser sóc la més gran, que tinc 47, i és un equip que jo considero molt encertat, sigui dona o no sigui dona.
No, clar,
vull
però
dir, és un equip...
jo crec que ho has explicat bé en el sentit de dir, escolta'm, no s'ha buscat, senzillament, és que l'equip...
Talent, s'ha buscat talent.
S'ha buscat talent, s'ha buscat un equip potent, i podrien ser de, no ho sé, de 90 cooperativista. Bé, cooperativista és una cosa, els que hi treballeu és una altra, segurament, etc. Però, sí, ho he distingit. Però clar, en definitiva, les persones que hi treballeu podríeu ser tot dones, tot homes o tal, en funció del talent. I està molt bé que en aquest món, ara ja queda una mica lluny, avui, el 8 de març, però bé, en definitiva, agradat de destacar-ho. Escolta'm, DO Montsant, garnatxa negra, vinyes velles, deies que és un vi heredat i que l'Anna Rovira li ha fet miracles.
Sí, 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 aquesta és la meva opinió personal. Uh-huh. És un vi heredat, és un vi que fa 30 anys que es fa. De fet, l'Anna ha fet ara 35. Uh-huh. O sigui que l'Anna es va trobar al Cabrida quan va arribar al celler de Capçanes. Ostres. El que passa que ja ha fet la... Al final, mira, jo penso que a la vida tu tens una, com una obligació, no? I és que si tu trobes, te trobes les coses ben fetes, tu has d'intentar deixar-les millor pels que vinguin al darrere. Doncs per mi Cabrida és una mica aquesta analogia, no? Uh-huh. Com fer que algo magnífic pugui ser encara un somni? Uh-huh. Doncs jo el descriveixo així, no? I s'ha de ser molt valent per canviar coses que t'has trobat fetes.
Sí, senyora.
Intentar fer-les millor.
Sí, senyora. Mm. Escolta'm... Sí, digue'm. No, digue'm, disculpa.
No, que clar, tu comentaves que clar, un binari amb un monovarietal... Sincerament, és algo que sobta, que un monovarietal de Garnatxa sigui premiat amb aquesta categoria, sí.
Sí, sí, sí. Perquè al
pensem
final...
Pensem que Cabrida fa 30 anys que ho fem.
Clar, perquè si hi hagués diferents varietats, dius, mira, aquí l'alquimista, no?
Exacte.
L'enòloga li ha donat més d'aquí, més d'allà, aquesta varietat, etcètera. I en definitiva, doncs, el seu mestratge, la seva bona feina, ha equilibrat aquell vi i, escolta'm, els paladars estan encantats, etc etc etc. Però, clar, un monovarietal, dius, escolta'm, una garnatxa negra, diguem, prou vista, la garnatxa negra, tampoc és una varietat d'aquelles estrambòtiques, no, però d'aquelles recuperades, ja, trobades, allà al fons d'un raconet, etc. Sí, sí, realment s'ha de felicitar. Escolta'm, en tot el que és la nota de cata, etc., tu ets sommelier, uh-huh. Per tant, escolta'm, humilment, disculpes d'una persona que en aquest sentit... és molt limitada, com sóc jo. Vermell rubí de mitja-baixa intensitat, nas molt expressiu amb notes florals i d'herbes de muntanya que li atorguen un perfil fresc i perfumat. Estem parlant d'una garnatxa negra de vinyes velles, perfil fresc i perfumat, i en boca fruits vermells, maduixes, gerds i fusta molt ben integrada. I clar, hi deu haver una feina també del que són, doncs, les barriques, etc. Bé, que també ens explicaràs. Què té? Com l'ha parit, l'Anna?
Mira, jo crec que és més fàcil d'entendre. A veure, la garnatxa és una varietat, per mi, reina. Primer, perquè jo crec que és una varietat que s'està adaptant molt bé amb aquests contrastos que ens estem trobant, no?
Sí,
De veremes,
sí.
I és molt soferta. Uh-huh. Després té una gran capacitat de que, o sigui, per mi una bellesa, de que passa de les fruites, amb les criances passa a les flors. Jo, com que tinc reminiscències del sud, no? Soc andalusa i tinc molt, molt, molt al cap present l'olor, no? De casa meva quan caminava la nit, no? De la flor d'azar, flor de naranjo... Saps? Aquestes olors de gessamí... Doncs jo considero que Cabrida té precisament això, no? Aquest toc de flor que transporta amb aquestes notes que t'està parlant la nota de tas. Una de les gràcies que té, precisament, és que nosaltres no fem servir barrica amb el Cabrida.
Ah, explica'm,
no,
explica'm.
No hi ha barrica, no.
I el contacte amb la fusta?
Mira, uh-huh. És un fudre de 3.000 litres... que té quatre usos ja. Vull dir que aquesta és la quarta anyada, o ara serà la cinquena anyada que el fem servir. Uh-huh. Què vull dir amb això? Que realment la participació de la fusta aquí no és intrusiva.
Fonamental, d'acord.
Exacte. Serveix per fer la criança, però la part aquesta com tànica de frescor que tenim, precisament ve, aquí ve la gràcia del procés d'elaboració, i és que nosaltres fem un despalillat complet del raïm. Tu saps el que és un despalillat?
No.
Bueno, doncs és quan separem el raïm de lo que seria la fusta, ¿vale? De les branques.
Llavors separem del
raspón. Llavors separem el raïm del raspón i després aquest mateix raspón el tornem a passar per una taula de selecció per decidir quin raspón anirà a la maceració d'aquest vi. I què obtenim amb això? Obtenim aquesta part com de frescura, com algo molt, fa que el vi tingui molt més latido, saps? Que sigui molt més cruixent, molt més intens, i que no vingui la tanicitat només, com sempre havíem fet, de la fusta de la barrica. Mm. Aquí està el secret.
Carai, o sigui, ara acabes de fer públic la fórmula de la Coca-Cola, pràcticament, eh?
Bueno, hi ha una cosa que hem de tenir clar. En el món del vi no és com en el món de, no sé, d'un altre tipus d'enginyeria, que els secrets s'amaguen, aquí es manifesten i es comparteixen. Jo crec que és una de les grans virtuts que té aquest sector.
Escolta'm, d'entrada l'enhorabona pel català, si dius que vens d'Andalusia, perquè, vaja, el parles fantàsticament bé, no sé quants anys fa que estàs a casa nostra, però... Doncs
pues mira, ara ja vinc.
Ah, d'acord. Doncs són bastants, sí, instal·lada al Priorat. Molt bé, molt bé, molt bé. Fantàstic. Doncs hem arribat pràcticament al final. Animar-vos al celler de Capçanes a continuar d'aquesta manera. Jo crec que l'entrevista ha traspuat, eh? Ganes, il·lusió, un premi d'aquests segur que és fantàstic i que, en definitiva, també ens està dient que fora d'una empresa convencional, a les cooperatives... hem parlat, exacte, per exemple, amb la gent de Capçanes i aquests vins de Postal, etc, també premiats, amb el Blanc. Bé, que també les cooperatives, amb gent amb talent, com és el cas vostre, doncs es poden fer coses molt, molt interessants. Vanessa Díaz...
Sempre i quan comptis amb la gent de camp, no perdem això de vista.
Clar. Quan jo he dit gent amb talent, clar, m'he quedat tancat a les portes de la cooperativa, però, evidentment, el camp, el terroir, el terreny, el clima...
I la nostra gent.
I la vostra gent, la gent del Priorat, la nostra gent, doncs, en definitiva, és fonamental. Vanessa Díaz, sommelier i delegada comercial a tot l'estat del celler de Capçanes. Un plaer, una abraçada i l'enhorabona pel premi.
Moltes gràcies. Que tingueu molt bona tarda.
I igualment.
Adéu.
El concurs.
Amb aquesta pregunta, els vins premiats són de vinyes joves o velles? El premi, atenció, una nit amb habitació doble més esmorzar a l'hotel Costa Brava per gaudir-ne en temporada baixa i concretar els dies amb l'hotel. Això Platja d'Aro i és gentilesa d'Aromar, hotels i restaurants. I de la setmana passada, el Green Empresa. A quin municipi es troba la cimentera que hauria de tancar per ordre del Tribunal Suprem? Una ampolla de cava rosat, gentilesa d'Agustí Torelló i Mata. El premi, la resposta correcta era Montcada i Reixac, la guanyadora, la Cristina Iniesta.
Meteotemps.
Què tal? Anem amb aquest meteotemps a parlar amb un històric de la meteorologia, sense que això suposi que té una edat especialment avançada, però històric, doncs, per la seva trajectòria. Jordi Cruz, actualment tècnic al Servei Meteorològic de Catalunya, home del temps d'Antena 3 i de diverses batalletes, podríem dir. Jordi Cruz, bona tarda.
Bona tarda. Em sembla que tinc la mateixa edat que tu, Francesc?
Per això. Sí, ja. som històrics, però sense que això signifiqui això mateix, veus? Ho he precisat amb segones. Escolta'm una cosa. Un altre llibre. Primer, El Torb. Un episodi meteorològic que deixa bastantes víctimes al Pirineu Oriental, 11, si no recordo malament. En aquest cas, un incendi dels que en les últimes dècades s'han deixat víctimes mortals a Catalunya, Sant Llorenç Savall, a principis d'aquest segle, 2003, si no recordo malament, i el d'Horta de Sant Joan el 2009. 96 hores de juliol i un infern atrapats a l'incendi d'Horta de Sant Joan. És el llibre del Jordi Cruz amb pròleg de Fàtima Llambric. Em penso que la teva passió pels bombers va ser decisiva a l'hora d'emprendre l'aventura d'aquest llibre, oi?
Doncs sí, suposo que com tots els nens petits, ara fa molts anys, doncs si m'haguessis preguntat de petit, doncs tu què vols ser de gran? Doncs t'hauria dit bomber. Jo no volia ser futbolista. A mi els cotxes de bombers m'agradaven molt, el que passa que bé, va ser de petit. I ara, doncs mira, uns anys més tard, la veritat és que doncs, he estudiat una miqueta doncs, el que fan els bombers per poder escriure aquest llibre, i que, com en el cas del Torb, del llibre del Torb, del Tres Nits de Torb, sí, doncs també diguéssim que en aquest cas la meteo és una miqueta el dolent de la pel·lícula, el dolent del llibre, perquè diguéssim que l'accident o l'incendi que va haver-hi a Horta de Sant Joan, doncs al final va estar causat per una situació meteorològica que no va ser tan extrema com el cas del Torb, al Pirineu Oriental, l'any 2000, però déu-n'hi-do, al final va ser una miqueta el vent el que va fer que es descontrolés a l'incendi d'Horta de Sant Joan, que es convertís en un gran incendi forestal i que malauradament doncs, hi hagués víctimes mortals.
Però al final, Jordi, l'incendi d'Horta de Sant Joan, en realitat, dels grans incendis forestals, tenim les 4.000, t'ho estic arrodonint de memòria, tenim les 4.500 hectàrees de Sant Llorenç Savall, tenim com a gran les 14.000 de l'Empordà, o tenim el de les 6.000 hectàrees, el de la Palma d'Ebre, no fa gaire, el 2019, en aquest cas, amb prou feina, supera les 1.700, però amb aquesta component endimoniada d'una ventada d'un moment crític, oi?
Exacte, és el que va passar. És a dir, al matí, més o menys, l'incendi no és que estigués controlat, però vaja, sembla que havien cremat unes 60 hectàrees, els bombers estaven fent molt bona feina, pensaven doncs, que podrien controlar l'incendi abans de que entrés la marinada, perquè estava previst que entrés la marinada i que ho fes amb certa intensitat. El que passa és que el vent que va acabar bufant doncs, va ser més fort del que s'esperava, i al final en poques hores van cremar gairebé 1.000 hectàrees. El foc es va descontrolar totalment i va acabar doncs, atrapant a pràcticament tots els bombers que estaven treballant allà a Horta de Sant Joan en aquest incendi. I a més amb el problema de que doncs, hi va haver-hi una mena de rebuf, una mena de contravent, i llavors mentre gairebé doncs, totes les columnes, diguéssim, totes les carreres de foc avançaven en direcció a Horta de Sant Joan, doncs va haver-hi una zona, la zona més alta, més propera doncs, a la faixa del migdia, doncs, una zona força escarpada, on el vent va bufar al revés i a més va bufar amb molta intensitat i va acabar doncs, això, atrapant a desenes de bombers i provocant la mort doncs, de 5 membres dels GAF de Lleida.
En aquest cas, tu fas una descripció molt, molt acurada. Entenc que has tingut accés a les gravacions de les emissores i aquí surt Delta Zero, aquí surt el cap dels GRAE, el Sebas Massaguer, ara cap dels bombers de Barcelona. Aquí hi surt, aquí surt el Xavier Rovira, aquí surt l'Abrif de Daroca, aquí... Qui són tots aquests actors?
Doncs mira...
Bé, i molts més, està clar.
Sí, sí, no. Sí, no, n'hi ha molta més gent. Però sí, el que fa el llibre és seguir el minut a minut de l'incendi, de com va anar avançant, i especialment a partir de les 2 de la tarda fins a les 5, que va ser els moments, diguéssim, més preocupants en què més es va descontrolar el foc i que va atrapar aquests bombers, de fet, a moltes zones, com et deia. I efectivament, doncs, Delta Zero era el cap de guàrdia de la zona, diguéssim, de bombers que estaven apagant l'incendi, era, diguéssim, una miqueta el responsable. Delta Zero, doncs, en el seu moment va ser encausat en, bueno, la causa, diguéssim, quan va haver-hi, es va començar a instruir, doncs, la causa per la mort d'aquests bombers, doncs, al principi, doncs, estava, diguéssim, encausat. Al final es va veure que no tenia responsabilitat en l'incendi i en la mort dels bombers, però la veritat és que sí, al principi sí. I després, doncs, clar, el llibre, doncs, segueix això, els diferents grups de bombers, doncs, que estaven a la zona. Hi havia els GRAF, que són aquesta unitat una miqueta d'èlit, doncs, que van moltes vegades per davant de la resta dels companys, obrint zona perquè puguin passar les mànegues d'aigua, que també, doncs, utilitzen tècniques de contrafoc per poder fer, doncs, zones on no puguin avançar les flames. També, doncs, apareix la BRIF, efectivament, són un grup de bombers semblants als GRAF catalans, però en aquest cas eren de Daroca, que van arribar per ajudar els seus companys, però que al final, diguéssim, que van... Més, no van fer nosa, però vaja, gairebé una miqueta, perquè els van haver d'evacuar amb helicòpter. Surten també, doncs els pilots d'helicòpters, perquè al final, doncs, tota la gent que hi havia al voltant, fins i tot, doncs, els agents rurals que van acabar, doncs, investigant, doncs, quines eren les causes, doncs, tota aquesta gent fins i tot va haver de declarar davant de la comissió d'investigació que va haver-hi al Parlament de Catalunya. I, doncs, bé, al final, diguéssim, que el llibre recull, doncs, totes les declaracions, algunes per escrit, però altres persones les vaig poder entrevistar, doncs, recull, diguéssim, una miqueta com va viure tothom qui era allà a l'incendi, doncs, com van viure aquell incendi, aquelles hores, aquelles 96 hores, però sobretot aquelles dues o tres hores que van acabar resultant fatals. I, a més, no només, diguéssim, tracta això, sinó que també tot el que va haver-hi al voltant, el show mediàtic, polític, la investigació per part dels Mossos, després quan es va trobar els responsables de l'incendi, i, a més, fa una mena de viatge per altres llocs del món afectats per incendis forestals i explicant una miqueta, doncs, què és el que està passant des de fa ben bé un segle, quan amb l'abandonament rural, tu ja ho saps i ho expliques, doncs cada vegada hi ha més combustible als boscos, però no només això, sinó que el canvi climàtic sembla que està portant, doncs, condicions més extremes que fa que cada vegada els incendis puguin cremar amb més intensitat, que siguin més difícils d'apagar i a vegades tenen comportaments, doncs, realment extrems.
Clar, en el llibre tu ho has insinuat ara veladament, tampoc hi entrarem gaire més, perquè el llibre jo crec que cal llegir-lo i que cadascú tregui les seves conclusions, però dona la sensació que enmig d'aquell moment crític, de que el vent es descontrola, que hi ha aquesta brigada forestal aragonesa de Daroca, no se'ls localitza, sembla que els seus comandaments en algun moment, algunes converses de ràdio els hi és dificultós entendre el català, dona la sensació que al final aquests GRAF de Lleida, comandats pel Marc Castellnou, un crac mundial, no?, de la lluita contra els incendis mediterranis i el que deies, actualment viatjant per mig món i assessorant, etcètera, etcètera, dona la sensació que allà hi ha aquest moment, no sé si de nosa o d'una estructura en aquell incendi que s'ha deixat de fer servir. Ara mateix l'estructura és absolutament vertical i els bombers comanden tot l'operatiu des de dalt de tot fins a baix de tot i tot passa pel lloc de comandament i d'això. I dona la sensació que en aquell moment, fa 15 anys pràcticament, no era una operativa que al final, en aquest cas, fos favorable.
Bé, saps què passa? Que quan tot funciona bé, doncs es poden fer les coses com cal. El que passa és que, clar, en un moment en què pràcticament tots els bombers, doncs, estan en perill, doncs, clar, al final, diguéssim, que tot això amb l'estrès, doncs, clar, al final, doncs, es munta el merder, és a dir, i no saps ben bé, doncs, què has de fer, si cap aquí, si cap allà. La veritat és que en alguns moments, clar, doncs, va haver-hi un cert caos, perquè si bé durant tot el matí els bombers havien anat, diguéssim, per davant del foc, no? Treballant anticipadament, doncs ara anirà cap aquí, ara anirà cap allà. A partir de les 2, les 3 de la tarda, doncs van al revés, és a dir, ells van darrere del foc, és a dir, han de prendre decisions a posteriori, han de passar a defensar-se de les flames, no? És el que ara passa en molts incendis, que els bombers acaben havent de treballar per defensar-se de les flames. No treballen apagant el foc, sinó en alguns moments doncs s'han de defensar perquè, bé, doncs estava absolutament descontrolat amb el vent que va entrar. I clar, en aquests moments doncs és fàcil que l'estructura de comandament doncs entri en crisi, i al final doncs, bé, no és que cadascú, diguéssim, vagi a la seva, però una miqueta sí, és a dir, clar, al final doncs tu has de prendre decisions, i en aquell moment era absolutament difícil, per no dir impossible, prendre les decisions encertades, perquè a més és que jo a vegades ho explico en les presentacions, és a dir, si a mi m'haguessin posat allà a les 2 de la tarda i m'haguessin preguntat: Jordi, quin temps farà? Quin vent bufarà? Ara entrarà la marinada, no entrarà la marinada, entrarà el contravent, fins on arribarà, fins on no arribarà? És dificilíssim. És a dir, els models meteorològics doncs, sí, doncs són com són.
I després...
I et diuen, sí, aquí doncs farà aquest vent, però llavors, de forma local...
No, de forma local, amb un gran foc, funciona tot local, per tant...
Exacte. A més, el propi incendi està canviant les condicions de contorn. I clar. A vegades doncs, pot acabar en caos. Ara els bombers han treballat moltíssim, han estudiat molt l'incendi d'Horta de Sant Joan, i em consta que ara les coses es fan molt millor, però clar, al final les persones doncs aprenem del que no ha acabat de funcionar del
està
tot bé.
Clar,
aprenem una miqueta a partir dels errors. Doncs ara, doncs, Jordi, que, jo crec que és més difícil que hi hagi accidents, però vaja, aquell doncs sí que va passar. Digue'm.
Ja saps que tu ara no portes el pinganillo, com a la tele, però ja saps que jo sí que el porto i m'estan dient coses. Convidar tothom a llegir el llibre, val molt la pena. Jo no l'he llegit encara sencer, l'he rebut fa molt poquet, són més de 300 pàgines, és apassionant. El pròleg de Fàtima Llambrich m'ha sorprès positivament. Ahir li deia a la meva companya de TV3, i bé, val la pena llegir-lo, i sobretot en homenatge a les 5 víctimes, al Pau Costa, després doncs el record de la seva fundació, o la que porta el seu nom, el Jaume, el Jordi, el David, el Ramon, i a la gent que estava allà al voltant, alguns supervivents com en Josep Pallàs, etc. Descobrireu tot en aquest llibre apassionant. Gràcies, Jordi.
Moltes gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
El concurs.
Anem al concurs. Quina unitat dels bombers va ser afectada tràgicament pel foc d'Horta de Sant Joan? Aquest estoig premium de torrons i mel alemany és el premi. Diversos tipus de mel, rajola de xocolata, caixa de bombons, vinagre ecològic, ametlles garrapinyades, vaja, de tot una mica. I de la setmana passada, l'entrevista Green, que en aquest cas ja té persona que ha guanyat, és de Granollers. A quina àrea de la biologia dedica especial atenció l'explorador català Enric Sala? Aquest estoig que acabem de citar és també el premi per la guanyadora d'aquesta setmana, gentilesa de torrons i mel alemany. Responia correctament a la pregunta dient a la biologia marina, i la guanyadora és el guanyador, Eugeni Álvarez de Granollers.
Quin temps farà?
Doncs anem a quin temps farà. Un temps que aquest divendres, dissabte, diumenge i probablement dilluns ens porta molta tranquil·litat. Hi pot haver alguns intervals de núvols, alguna de les jornades, però francament esperem sol aquests pròxims dies, bonança diurna, encara que a alta muntanya, per exemple, justeta, amb fresca, i nits més aviat fredes, com correspon
correspon a la primavera habitualment. No s'espera, francament, moviment meteorològic. Tenim una muntanya i mitja de peticions a la carta. Ens en farem ressò d'algunes poques, perquè amb aquest pronòstic, evidentment, tranquil, no hi ha tampoc moltes coses a explicar. Anem el dissabte a la petició de la Raquel Pérez. Vacarisses, doncs farà sol i bonança de dia. Diumenge, Esther Domínguez, Pedraforca, també farà sol, potser algun núvol. Òscar Font, Masquefa, calçotada, no patiu, bons calçots, bona salsa de calçots i a gaudir-ho. Setmana Santa, Sergi Bofill, la Guingueta d'Àneu, Maria Caral, sort, Montse Perales, Guardiola de Berguedà, Rosa Maria Peralta, Belltall, José Manuel Fernández, Cambrils, Pau Gómez, Amposta, si farà bo, diu, Fanny Sanaúja, Delta de l'Ebre, o el Jordi Casas, torneig de futbol a Castelló. En tots els casos, temps tranquil, no ha de ploure, domini del sol, alguna de les jornades amb núvols. En el cas de la Guingueta d'Àneu, sort, Guardiola de Berguedà, en aquestes tres zones pirinenques, potser amb alguns núvols de tarda. I fred de nit, sobretot en àrees pirinenques. I els que van més lluny, tres peticions, París de divendres a dilluns, Xavier Sánchez, estigueu tranquils, farà solet, farà bo, però fred de nit i temperatura fresqueta de dia, tot i que el sol a aquesta època comença a escalfar. Esteban Roca, Eslovènia, a partir de dissabte i la setmana que ve. En principi, clar, la setmana que ve queda una mica enllà, però dissabte, diumenge, dilluns, dimarts, més enllà és de mal dir, fa de mal dir, doncs aquests 4-5 dies parlaríem de temps amb alguns ruixats, amb bastant fred, i en principi a zones baixes amb pluja, però en alguns punts de muntanya d'Eslovènia fins i tot amb neu. Per tant, aneu abrigats, aneu abrigades. Viviana Ferrer, finalment Sant Sebastià, Donosti, bé, els pròxims dies i fins dilluns de Pasqua. Si no hi ha novetats, el sol també hauria d'imparar a Euskadi.
El concurs.
Quin pantà és la pregunta de les conques internes es troba més avall en reserves? El premi una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, gentilesa de Prior Day. I de la setmana passada ja tenim guanyadora, és de la ciutat de Barcelona. La pregunta deia, l'incendi a cavall del País Valencià i l'Aragó va cremar més o menys de 4.000 hectàrees? La resposta correcta era més, una ampolla d'oli d'oliva verge extra de quart de litre, gentilesa a Prior deia el premi, i la guanyadora, com deia, més de Barcelona, i és la Núria Bielsa.
Concurs de les millors fotos de fenòmens meteorològics amb Espai Cel de Termes Victòria.
Doncs tenim finalista de la setmana i tenim guanyador del mes de març. El finalista de la setmana, l'Àngel Galán, amb aquest passadís de cúmuls entre humilis i mediocris, amb un cel ben blau a la zona de l'Empordà, modelats, això sí, per la tramuntana, concretament a Verges. Àngel Galán, foto del 3 d'abril. I el guanyador de març de fenòmens meteorològics, el Sergi Viladegut. Atenció, amb aquestes flors de primavera, poden ser presseguers, poden ser nectarines, en tot cas és una foto del 19 de març, Sant Josep, a Soses. Sergi Viladegut, atenció, t'emportes un xec regal amb qui vulguis, perquè és per dues persones, una experiència de dues hores a l'Espai Cel, al balneari Termes Victòria de Caldes de Montbui. Això sí, les dates a concretar amb el balneari.
La setmana que ve.
Dijous vinent, haurà passat Setmana Santa, enfilarem de ple el mes d'abril i entrevistarem el president del Port de Barcelona, en Lluís Salvador. Amb en José Luis Gallego parlarem de tramvies i també d'aigües grises i mirarem de fer balanç de com ha anat la temporada de neu aquest any. Recordeu, som digitals, per tant, web, mail, Facebook i Twitter. I avui, a la part tècnica, ens ha acompanyat el Roger Funtarnau, habitualment el José María Campillo, Néstor Gómez a la redacció, Núria Ventura, sotsdirecció i producció, i una setmana més, el vostre meteoròleg de capçalera, Francesc Mauri. Que vagi molt bé, adeu-siau.
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.